Ay, hoy es terrible.
Sintonia d'opinions a mig matí, com cada divendres. Oi, com cada divendres, dic, imagineu-vos com estic, que jo ja tinc ganes que sigui divendres, com cada dilluns, ara sí. Christine Merlier, bon dia. Bon divendres, Christine, bon divendres. Antoni Puig, bon dia.
Des de l'exili mullat a Barcelona, bon dia.
Octavi Formatxer, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Molt bé, de moment no tenim a la Lourdes, si se'ns incorpora, doncs després la saludarem.
Està arribant la Lourdes, sí, molt està bé. Arribant. Sí.
Doncs comencem, perquè tenim molts temes sobre la taula aquesta setmana i procurarem parlar de tots ells, si el temps ens ho permet. Mira, començarem parlant del tema estrella que hem estat parlant durant tot aquest temps, que és la Covid-19, perquè la vacuna doncs, sembla que està en marxa. No n'hem parlat mai, Cristina, em sembla. La vacuna està en marxa.
No, jo no sé què.
I ara, segons uns estudis d'Oxford, resulta que la vacuna AstraZeneca, una d'aquestes vacunes, es creu que la segona dosi és molt més eficaç si es dona, si es posa, si s'injecta als 3 mesos.
No sí, hemos terminado con los pronósticos. Madre mía, vamos a oír de todos los colores. Ya veréis.
A veure una cosa. El que ha faltat és el treball experimental de camp. S'ha accelerat molt en crear aquesta vacuna, però normalment s'experimenten durant anys. I aquesta s'ha posat en marxa de seguida. I passa el que passa. Ara diuen que és dintre de 3 mesos l'eficàcia màxima, però en canvi al principi recomanaven 3 setmanes.
Mientras se trata de esto, mientras sea este un problema que no lo es, bien, ¿no? Ahora si empiezan a decir cosas más curiosas, ya veremos.
Clar, suposo que es van fent...
El problema és el que sempre diem, que volem córrer molt a investigar i la veritat és que les coses necessiten el seu temps. Amb totes les altres malalties ha passat, s'ha trigat anys a trobar els medicaments que contrarrestin, fins i tot amb la grip, sense anar més lluny, amb la grip.
Què és la grip?
La grip, bueno, la grip cada any es vacuna.
Ja no hi ha grip, ja no hi ha, no existe.
No, aquest any se l'ha menjat el Covid, això està clar.
Però, per exemple,
fins ara la grip anàvem vacunant cada any, però deien que el virus de la grip anava mutant i molts antibiòtics ja no eren efectius sobre la grip. Per tant, amb això ens trobarem amb el mateix. Suposo que haurem d'anar mutant també les vacunes i els antibiòtics. I, bueno, suposo.
És divertido, és creativo.
Sí, bueno, clar, aquestes coses passen, no? Clar.
De totes maneres, ara hi havia una raó de salut pública en crear ràpidament una vacuna. Els americans, precisament, són gent que es caracteritza per inventar una cosa i provar-la ràpidament. Si funciona bé i si no, a una altra. A Europa ja és molt lenta la posta en marxa, es volen assegurar al màxim, però en aquest cas... s'ha optat per vacunar de pressa, observant el que passa i corregint els errors sobre la marxa. És més bo això que assegurar-se el 100% de que funciona i trigar 2 anys a posar la vacuna. Jo penso que hem hagut d'improvisar sobre la marxa. No es coneixia aquest virus, és nou,
i se intenta posar...
Ara, Cristín, que no et sentim massa bé.
Jo crec que és més positiu que es faci... Mentre no sigui perjudicial, es poden anar fent els experiments que es vulgui, no? Perquè, home, hem de ser una mica positius.
Sí. El que és una mica alarmant, millor dit, molt alarmant, és els comentaris que avui ha fet la consellera Vergés per la tele, el TV3, de que estan preparant-se allà per la quarta onada. No s'atreveixen a aixecar limitacions perquè estem en portes, sembla ser, segons ella, de la quarta onada. Aquesta quarta onada o pot ser el virus d'origen anglès o el de Sud-àfrica o el de Brasil, qualsevol dels tres. Llavors, jo el que em pregunto és, si això ho sabien, per què no s'han tancat a cal i canto els aeroports a l'arribada de gent d'aquests països?
Doncs bona pregunta.
Perquè l'aeroport de Barajas m'ha dit que és un coladero tremendo.
De totes formes, a veure, la consellera, jo crec que no ho ha dit d'aquesta manera que ho dius tu. Jo, la consellera ha dit que seria terrible que vingués una quarta onada.
Tu què vol dir, que està aquí la quarta onada, ja?
No, home, no. Tampoc malinterpretem, tampoc malinterpretem.
Tota la confiança.
Hauríem de ser una mica més positius, no? I de moment la vacunació que s'ha fet a les residències ja s'ha notat. O sigui, ha baixat moltíssim la mortalitat, però molt. No sé si ha tingut algú que veure la vacunació, però jo penso que sí. I hem de ser positius i pensar que ha sigut així, no?
Perquè, clar, o que els que s'havien de morir ja s'han mort.
Però una cosa...
No siguem tan negatius.
Bueno, home, però a veure...
No estamos viviendo de una manera normal. No es normal la manera que vivimos. No, no podemos vivir así eternamente.
No, ni las autoridades han donat motiu de credibilitat.
Y a cada vez que vamos a la normalidad vuelve a subir el tema COVID. Entonces, eso es como un péndulo. Es como un péndulo. Va de un lado a otro. Continuamente.
No fa gaire van declarar que a Catalunya havia mort ja 20.000 persones de coronavirus. I la resta d'Espanya ens hem acabat pels 70.000. A mi ja no en surten els números. Algú menteix aquí.
No me digues.
No està comprat. Les estadístiques sempre són manipulables, eh? Sí. Això...
Per favor.
Si la informació oficial ja no és creïble o simplement desperta dubtes... tots els consells de sanitat, és com funcionat fins ara? No, perquè aquesta tercera onada ha sigut tan dolenta que pràcticament com la primera, i ara ja estan parlant de que ve la quarta. Què és que volen dir?
Després la quinta, la sexta, i control, i ja està. Resumen.
Sí, Cristín, però el primer control està a l'aeroport. Si saps que hi ha una cepa brasileira i una altra anglesa,
has de protejar els aeroports. Però no interessa, Antonio.
No interessa, però bueno, aleshores tota la població es contaminarà.
És el que hacemos.
És el que la cepa aquesta sud-africana és de tal violència que no serveixen ni segons quines vacunes. Per exemple, la d'AstraZeneca. A Sud-àfrica no es vacuna amb AstraZeneca. Han vist que és ineficaç. Aleshores, què és que el que s'ha de fer? De Sud-àfrica s'arriba amb vaixell, a Espanya no, s'arriba amb avió, pots bloquejar tot el trànsit de passatgers que ve de Sud-àfrica, els hi passa quarantena.
Per cert,
com que no s'ha fet, s'ha escampat.
Això és complicat.
No és complicat,
Antoni, perquè tota la gent que ve de Sud-àfrica, no hi ha un vol que sigui Johannesburg-Madrid. Normalment la gent va de Sud-àfrica a Roma, de Roma a Barcelona, o de Sud-àfrica al Caire, del Caire a Barcelona.
Home, hi ha un vol.
Llavors hauries de controlar totes les persones.
Antoni, no ens xafem uns als altres perquè no s'entén. Si parla un, si us plau, mantenim una mica l'ordre. Seguiu.
Yo quería preguntar si nuestras fronteras están abiertas.
No.
¿No?
No.
Las
el telediario.
¿Españolas no están abiertas? No. ¿Nadie lo sabe?
No ho sabem.
I les franceses també, hi havia control a la frontera.
Jo crec que no hi ha controls, I els aeroports, no sé si hi ha controls.
Eso,
ara. No ho sabem. No. Tenim molta informació, però aquesta informació no la tenim. No ho sabem.
Como yo, tampoco la tengo.
Desde luego, els transportistes passen totes les fronteres sense cap problema, Això ho sabem de primera mà, O sigui, els transportistes, els camioners, transportistes, tota la gent que es dedica al transport, passa a les fronteres, no la de França, no, totes, fins a Alemanya, Hongria, Dinamarca, Holanda, tot arreu. Sense cap problema, passen sense que els mirin.
Si queremos pasar a la frontera, alquilamos un camión, vamos varios y nos vamos.
Però això es considera... Europa es considera...
I si voleu anar a Andorra, tampoc hi ha massa problema, Es pot entrar, també.
Pues ves?
Perquè es considera...
No podem sortir de la província.
De l'Alt Urgell, no?
Catalunya, no? És Catalunya. Andorra és Catalunya.
No, Andorra és a l'Alt Urgell.
És a l'Alt Urgell, és la comarca de l'Alt
Urgell.
Sí.
Yo veo tanta incoherencias, chicos, que bueno.
A veure, de moment s'han començat ja la gent de les residències, doncs ja tenen la seva segona dosi, la gran majoria. Això és una bona notícia, perquè recordem que aquesta pandèmia s'ha cebat sobretot amb la gent més gran. Vull dir que és la gent que a més baixes ha patit. Els grups sanitaris també estan ja vacunant-se i també doncs, ara començaran altres col·lectius, com pot ser el personal de centres educatius, que també doncs, és important que se'ls vacuni, no?
Jo crec que la bona notícia no és la vacuna a la residència, sinó el resultat de la vacuna a la residència.
Home, evidentment, però va lligat. Jo espero que vagi lligat, sí, almenys, sí. Aquesta és la intenció.
No, però vull dir, vol dir que això, la vacuna, és efectiva, d'alguna manera.
Home, això no ho dubtava, algú ho dubtava.
Però que és efectiva, no?
Algú dubtava que no fos efectiva.
Home... teníem l'esperança de que seria efectiva, però no ho sabíem segur fins que no es veiés el resultat. I el resultat s'ha vist i, bueno, això dona esperances, no? Sí, sí.
S'han bellugat molts recursos perquè sigui efectiva, eh? I recursos públics. Però només hi ha un 2% de la població vacunat a Espanya encara, eh? I estem a finals de febrer. Només hi ha un 2% de la població, eh?
Sí, sí. Molt poc, eh? Molt poc.
Ha fallat la logística.
En Francia igual, eh? O menys.
Hi ha països com Israel que ja han vacunat el 70%. I, bueno, ja han aixecat els confinaments i ja els deixen sortir a tot arreu i tot perquè estan vacunats tots, quasi tots, ja, vaja.
Sí, però aquí hi ha un altre problema, Octavi, perquè la població israelita està vacunada, però la Palestina no.
Ja, ja.
No els deixen.
Aquest 70% deu ser els jueus, els palestins deuen ser l'altre 30%, suposo, no?
L'altre dia vaig llegir també un article al diari que posava que a Rússia hi ha la vacuna aquesta, la Sputnik, que es veu que és molt eficaç, però que la població russa pràcticament no l'ha rebut, que tota l'exportació. I això és una altra cosa també que és problemàtica, eh?
Doncs sí.
A l'Argentina vacunen amb l'Sputnik, eh?
Sí, sí, no. Argentina, Brasil, hi ha tota la zona, una zona d'Àsia també. La mateixa Hongria, que és comunitat europea, està injectant Sputnik, però la població interna russa pràcticament no ha rebut vacuna. Aquest és el gran problema, també.
Sí, per cert que a Argentina han fet dimitir el ministre de Sanitat perquè es veu que havia vacunat a tota la família també, o sigui que això és una cosa que a tot arreu és moda, no?
I aquí sí, també dimiteix algú del govern.
Aquí no dimiteix ningú. També he llegit jo que dues
el diccionari espanyol no existeix, no?
Sí. Dues dones... El rei emèrit s'ha vacunat, es veu, també ho han dit, que el rei emèrit estava vacunat.
Dues dones de Madrid, de 30 i pico i 40 i pico d'anys, es van fer passar per senyores grans per vacunar-se. El que passa que aquest cop era la segona dosi i aquest cop les han enxampat. I les han renyat, no les han posat cap multa, però també tela, tela.
Tela marinera, sí. La gent com és.
En fi, vinga, canviem de tema, deixem la Covid, que ja en seguirem parlant, evidentment, i anem a les eleccions. Com bé sabeu, van tenir lloc el 14 de febrer, el dia 12 de març és el termini en el qual s'ha de fer la constitució del nou Parlament. A partir d'aquí, doncs, els partits, les formacions polítiques tenen 10 dies per presentar els seus candidats i celebrar el debat d'investidura que ha de ser el dia 26 de març. Com van aquestes negociacions? Com veieu el panorama?
Bueno, el panorama...
Negre.
Jo penso que les coses quedaran bastant... Aviam, qui parla. No, dic que penso que les coses quedaran bastant semblants a com estaven. Vull dir, no, hi ha petites diferències. Per exemple, la CUP ha pujat una mica, però per altra banda, jo penso que substituint Ciutadans pel PS, pels socialistes, més o menys queda igual. Jo crec que l'únic govern possible serà el de Junts amb Esquerra Republicana i més o menys el govern amb unes altres cares, segurament, però serà el que ja teníem. Un altre detall és que l'independentisme va pujant. Jo penso que a Madrid ja s'ho esperaven. El desembre del 2017 es pensaven que l'independentisme ja s'havia acabat i es va demostrar que no s'havia acabat. I ara, que sí que també es pensaven que s'havia acabat, doncs resulta que cada vegada va a més. Així és que no crec que a Madrid els hi faci massa gràcia, no? Ja van enviar aquí el senyor Illa pensant-se que tindria el suport de tots els que no són independentistes, però resulta que es quedarà res, que no haurà arribat a res. Per tant, haurà sigut venir aquí i passar de ministre de l'Estat espanyol, passar a un simple diputat de l'oposició del Parlament de Catalunya.
No, cap de l'oposició, Cap de l'oposició.
Bueno, sí. Aquí l'únic que ha sortit guanyant ha sigut el senyor Iceta, que l'han fet ministre, amb el una mica no se sap massa bé de què, però l'han fet ministre, i amb un sou que segur que sí que sap quin és. Això segur,
Però, de quina cartera porta Espanya, Iceta?
A veure, deixem que parli la Cristina. Digues, Cristín.
A ver, Octavi y Antonio y Sonia, creo que en la abstención había una gran mayoría opuesta a la independencia.
Sí, claro, podría ser, no, pero... Sí, bueno,
no aparece.
Clar, no ho sabem, sí, perquè si va ser abstenció, no sabem què va votar, no què votaria aquesta gent si no van votar, saps? Vull dir...
Però hi ha molta abstenció i poden estar ahí.
Sí, sí, és una alta abstenció, recordem-ho, que sí, que és de les més altes dels últims temps. Això sí que és veritat.
Hay que tenerlo en cuenta cuando haces comentarios, porque, claro, está condicionado esto.
Sí, sí,
però quins són quins són els resultats de les eleccions? Vull dir, els resultats són els que són, els que podrien haver sigut no són, són els que són. Ara, a partir d'aquí, cadascú, doncs, evidentment, fa la seva lectura. Això sí, quina és la realitat? Doncs la realitat és la que vam comentar dels resultats. Aquesta és la realitat. Els resultats són aquests.
Sí.
A partir d'aquí es poden fer les càbales, doncs per fer les combinacions perfectes o no, per intentar governar Catalunya.
Sí, bueno, a més les causes són vàries, no hi ha una sola causa per l'abstenció. No sabem si és per la Covid, si és perquè la gent està emprenyat amb els polítics, i si està emprenyat amb els polítics, amb quins polítics està emprenyat. Resulta que també els 70.000 vots del PDeCAT que no van anar a Junts també van fer de que Junts, doncs no, potser deien que potser hauria guanyat Junts si els 70.000 vots es haguessin afegit els de Junts. Bueno, no, tot això són càbales, com diu la Sònia, que no en podem fer cas. Els resultats són els que són i hem de treballar en funció d'això. No sabem el que hauria passat.
L'únic que està ben clar pels dos partits que sembla que poden formar govern dintre del camp independentista és que s'han de posar d'acord pel bé del poble. Vull dir que els dos partits polítics han d'assimilar l'objectiu comú i governar. La paraula és governar. I governar per tots, pels independentistes i els no independentistes.
Clar, per tots.
També és molt important veure qui serà el president del Parlament. Encara no se sap si serà el senyor Torrent, no?
També és important, sí.
Clar, això també aquest serà és el important. Gran moderador. Però el més important és que governi qui governi, s'han de posar d'acord dos ideologies, potser no diferents aquí, perquè les dues van a l'independentisme, però sí dos velocitats o dos sistemes. Cosa que no va passar el 1 d'octubre, que per això va fracassar. Ara tenen una altra oportunitat.
Bueno, esperem que treballin en bé dels ciutadans i no en bé dels seus partits.
La situació de Catalunya és espantosa. Des del punt de vista econòmic, una gran indústria nostra com és el turisme no hi és. Hi ha una crisi econòmica molt important, hi ha un endeutament monstruós, hi ha una falta de projecció al futur tremenda. Les exportacions, per exemple, si seguiu les notícies, han baixat una mica. Malgrat que l'últim trimestre es van animar, les exportacions han baixat. Catalunya és un país netament exportador. Funciona molt bé la indústria química, vull dir que s'han de prendre decisions d'afavorir els sectors que poden donar benefici a curt en aquest moment. El turisme, per molt que facis, no la trauràs. Quan passi el pànic mundial, tornaran els turistes, però en aquest moment no es pot comptar. Llavors, els dos partits que governin, o tres, la coalició que governi, ha de fer taula rasa de l'ideologia i dedicar-se a governar i a l'economia. Perquè el gran problema que tenim nosaltres ara és l'economia. És una vegada superada la salut.
Cristín, què opines? Però... que veiem la Cristín que va fent així amb el cap.
No, jo opino que no està a l'altura de la situació, ja està.
Mira, per lo poc que pot saber el ciutadà, l'administració catalana, si la porta el Pere Aragonès, serà bona. És un home que ha provat la seva eficàcia fent funcionar la Generalitat sense diners. El problema és que ara s'ha de navegar, s'ha de dirigir la nau. El president de la Generalitat, que de fet és el conseller en cap de tot, ha de dirigir la nau, ha de tindre un projecte econòmic. I jo fins ara no n'he escoltat cap. I penso que d'aquí als propers 5 anys la nau de Catalunya s'ha de redreçar. Hem perdut pes específic a Espanya. És evident, l'hem perdut. I això s'ha d'aixecar.
Sí, però hi ha regions espanyoles... Hi ha regions que depenen molt més del turisme que Catalunya,
Déu-n'hi-do Catalunya,
Les Balears, home, ja ho... Sí,
bueno,
sí.
Les Balears i Canàries depenen massivament del turisme.
Del turisme,
però per nosaltres el turisme representava quasi un 25% del producte interior brut de Catalunya,
Sí, però Catalunya té recursos.
I al voltant del turisme pivoten moltes indústries, Des de l'alimentària, a l'oci, la construcció... Cuidado, és molt important el turisme. I aquest ha desaparegut totalment,
A veure,
ara ja ho diuen, el PIB català ha perdut un 20%. Això s'ha d'aixecar.
Quants candidats penseu que hi haurà?
Quants
candidats hi haurà?
A la presidència de la Generalitat? Bueno, jo suposo que el senyor Illa, que ha guanyat les eleccions, presentarà la seva candidatura, si és que pot convèncer el president del Parlament de que pot formar govern. Per això la figura del president del Parlament és fonamental, perquè els candidats li presenten el projecte de govern que tenen. Si el senyor Illa no té suficients suports, no serà acceptat com candidat.
A veure, recordem que la primera votació ha de ser per majoria absoluta, si no, no es pot investir com a president, i en canvi la segona votació, amb una majoria simple, podem dir, més vots a favor en aquest cas que en contra, doncs ja quedaria investit. Sí. Llavors, a primera votació serà complicat que qualsevol sigui president, però en segona, doncs, suposa que sí, no?
Exacte. La qüestió és poder anar a aquesta votació. I per anar a aquesta votació... el teu projecte de govern que li presentes al Parlament, al president del Parlament, ha de ser creïble. El problema que té el senyor Illa en aquest moment és que, de fet, està sol. A part de Podem, amb qui comparteix el Partit Socialista, el govern a Madrid, no té cap més suport, perquè no crec que busqui el suport ni de Vox, que és l'altra força en discòrdia, ni del PP, que no està per la labor.
Si els números li haguessin donat, sí que buscaria el suport de Vox, ja t'ho dic jo. Segur, perquè ja ho havia
dit. A més a més, ja ho havia dit. Com ho explica això que havia el Parlament espanyol?
Bueno, noi, escolta, a Madrid Ciutadans i PP també s'han ajuntat amb Vox i no els hi fa cap vergonya, I aquí, per derrotar...
El PP i a Vox, la vergonya no sé si la coneixen massa.
No.
Però el Partit Socialista, associar-se amb Vox...
Bueno, el Partit Socialista, per una qüestió d'estat, serien capaços de fer-ho, ja t'ho dic jo. I davant d'Espanya no els hi faria cap vergonya de dir-ho, Ja t'ho dic jo.
Va, a veure una cosa. Si el Partit Socialista espanyol fos autònom, que depengués d'ell mateix, molt bé. Però falta saber què diran els altres partits socialistes d'Europa, que estan federats, sobretot l'alemà, que és el que paga.
Bueno.
El Partit Socialista Alemà no crec que li faci massa gràcia. Un partit socialista estigui associat amb un partit d'extrema dreta, les seves accions són bastant, bastant mal vistes fora d'Espanya.
El mateix Parlament Europeu ja està dintre d'una coalició de partits, Vox, Així és que... No t'estranyi tant, Bueno.
No, a mi no m'estranya res d'Espanya.
Anem a deixar el tema.
Em sembla que el senyor Illa abans de fer el ridícul de no guanyar o de no tenir el suport de ningú més, no es presentarà, jo crec. Ara ho està dient que sí, no ha deixat de dir-ho mai, però a última hora, davant de l'evidència, suposo que ell, per si a cas, està intentant fer altres moviments, però si finalment veu que perdrà, ja no es presentarà per evitar fer el ridícul, no?
Vinga, anem a un altre tema, perquè recordem que aquests dies doncs, també estan sorgint tot un seguit de protestes diàries en diferents punts, en diferents llocs, no Catalunya només, sinó també a Espanya. Protestes doncs, per l'empresonament del raper Pablo Hasél. Unes protestes que en molts casos doncs, s'han convertit en vandalisme puro y duro, no?
Sí. Això ja vam veure-ho el primer d'octubre, que darrere d'una manifestació pacífica, on la gent que va a les manifestacions pacífiques presumim de no deixar ni un paper a terra, a darrere hi ha una colla de brètols que es dediquen a crear, a cremar containers que jo n'he pagat amb els meus impostos, i aleshores els que abans es barallaven als camps de futbol, sembla que ara amb una organització perfecta, es dediquen al pillatge, a rebentar les botigues del Passeig de Gràcia i fins i tot provocar i atacar a les policies, tant l'autonòmica, els Mossos, com la policia espanyola de la Via Laietana i la Guàrdia Urbana. Aleshores, això s'ho han pres com una espècie de distracció, però, cuidado, l'organització que porten és perfecta, es belluguen com si fos un exèrcit de guerrilles ben entrenat. I llavors la qüestió és
que hi ha darrere...
empenyent aquesta gent.
Dintre de totes les entitats que poden haver darrere, també es parlava que hi havia uns que es fan dir la partida final, l'acrònim és ACAP, que vindria a traduir-se, segons l'ARA, tots els policies són uns malparits, i aquests es comuniquen a través de Telegram, i doncs què demanaven? Sí. Que no es cremessin motos o cotxes de particulars o de petites o mitjanes empreses, que l'objectiu eren els jutges, el govern, la Generalitat i els policies. Vull dir que veiem que aquí hi ha una trama darrere, una organització que, no sé, perdoneu, a mi em fa una mica de por el tema,
Sí.
No sé. D'acord que tothom es manifesti, evidentment estic a favor de la manifestació pacífica. Vull dir, no cal trencar ni fer vandalisme, crec jo, no sé.
Però, Sònia, si analitzem una miqueta, coses d'aquestes les hem vist a França.
El control
de les turbes atacant a la policia, això és un, els francesos diuen déjà vu, Ja ho hem vist a França. Ho hem vist a l'entrada del Capitoli. Ho hem vist a Londres, en manifestacions, a vegades barrejades amb aldarulls als camps de futbol. Ara, com que no hi ha futbol, sembla que s'ha tapat i s'han dedicat a altra cosa. Això és una organització extranacional. Hi ha algú que belluga els fils del desordre públic i el que hem de saber quins interessos hi ha.
I també
les forces tan organitzades i els sistemes que apliquen. Jo diria que els havia vist a Espanya, i concretament per Catalunya, d'algun partit polític que està al Parlament, als parlaments. La forma de pagar, com es belluguen, l'estratègia que tenen, a la velocitat que salten d'un punt a l'altre, jo això ho he vist a Barcelona recentment.
Jo
crec que això no es tracta del raper.
És de l'ultradreta.
No. Jo crec que això no és només el tema del raper Hasél. Això ha sigut la gota que ha fet passar el got. No?
És l'excusa.
És per la sanitat, l'educació i sobretot la precarietat. O sigui, les manifestacions comencen a un to pacífic, no? Però hi ha alguns, sobretot els més joves, que veuen que no tenen sortida, que cada vegada l'atur juvenil ja passa del 50%, és una brutalitat, no tenen sortida, veuen un futur molt negre i veuen que amb una manifestació pacífica d'aquestes que no hi ha ni un paper a terra, això no serveix per res, perquè no hi ha ningú que en faci cas.
A l'Estat
continua amb aquest abús de poder, sobretot amb el que és la policia o sobretot els jutges, no? Els jutges tenen, això és un abús de poder total, fan el que volen, fins i tot es permeten el luxe d'una cosa que ha decidit el Parlament de Catalunya, de traçar les eleccions, resulta que ells diuen que això no val, que els que manen són ells. Bueno, quan veus totes aquestes coses, hi ha una colla de gent jove que diuen, això no pot ser, això és com una olla a pressió, que no li dones sí, sí, cap mena de sortida i cap mena de possibilitat, i diuen, sí, aquí s'ha sí, d'anar sí, més sí, lluny, no? I llavors tornem al maig del 68 a París, que fins que no es va fer una revolta com Déu mana, no hi van haver-hi canvis, perquè les manifestacions sense un paper terra, la veritat és que ells veuen o donen la sensació de que això no dona resultat. Ara, una altra cosa és que quan surten aquests i comencen a cremar contenidors, llavors surten els delinqüents clar, que rebenten botigues i saquegen les botigues, que aquests són uns altres. Clar. Aquests són un tercer perfil que no és cap dels altres dos que jo he dit, no?
Clar, perquè una manifestació, jo estic d'acord també amb la llibertat d'expressió, però m'indigna quan estan trencant botigues impressionants. Vull dir, no se'n van i roben. Per què roben? És que no és una manifestació, això. No, és perquè van directe.
És que, a més, un dia hi haurà una desgràcia, eh? Clar. Si escamparà el foc i calarà un foc en algun edifici.
No, però fixa't que van robar una joieria de Passeig de Gràcia. Sí. Vull dir, van arribar fins a la Caixa Forta, per tant, jo crec que hi ha una... A darrere hi ha delinqüents que aprofiten aquests dies de la manifestació. Jo crec que hi ha un grup a darrere, perquè se'n van a bones botigues.
Jo diria que a vegades les manifestacions aquestes es belluguen cap a on hi ha comerç, perquè clar, hi ha una botiga d'electrodomèstics de consum molt important al carrer Fontanella, que pobres estan entre plaça Catalunya i plaça Urquinaona, sí, i aquesta botiga, sempre que passen els manifestants, els mòbils i tot el que és electrodomèstic de consum desapareix.
Veus? Pues és el que dic jo.
Sí, i el Decathlon.
I el Decathlon.
Els patinets, que són el més car, també desapareix.
Ah, tot això desapareix. No, però a més també s'afegeix.
Això és el que ha ocorrit en París, con les gilets jaunes en si no eren agressivos. El movimiento de gilets jaunes no era agressivo ni violento.
No.
Se añadieron este tipo de gente.
Claro.
Bueno, Cristín, a la Valia de París, però això ja és integració de determinades ètnies, els aldarulls han desembocat sobretot amb la crema de cotxes.
Sí.
A Sant Denis, per exemple, es van cremar con 50 cotxes.
Lo vamos a ver y lo volveremos a ver, ¿eh? Esto es l'ordre del dia, ¿eh?
Sí, s'incuba una revolució, això és evident. Hi ha moltes coses a dintre d'aquesta marxa.
De totes formes, jo crec que hi ha un interès, no sé d'aquí, però ja m'imagino d'aquí, sí, de que tot això es lligui amb el terrorisme. O sigui, això ja va començar amb el judici del Sasua, que bueno, una baralla de bar, ja resulta que van condemnar els nois per terroristes. Després va venir aquí la Tamara Carrasco, que també, sí, de moment, va ser imputada per terrorisme. O l'altre noi, el que va sortir cap a Bèlgica, que també deien que era terrorista. Ara el que intenten és que, i en el judici, els polítics catalans també van intentar, el que passa que no ho van aconseguir perquè allò es veia per la tele i ja s'hauria vist massa, no? Però hi ha molt d'interès i la paraula terrorista surt moltes vegades als dirigents polítics de Madrid. I cop d'estat i terrorisme, cop d'estat i terrorisme.
Octavi,
a veure si... Perquè és que és l'única manera de culpabilitzar
els independentistes. Però, Octavi, saps per què volen relacionar-ho tant, diguéssim, la persecució política amb el terrorisme? Perquè per una possible extradició a Europa, el terrorisme, que està molt sensibilitzada, sí que és delicte. La sedició no, el terrorisme sí. I aleshores intentaran per totes que els polítics que no són convenients se'ls pugui acusar de terrorisme perquè no trobin refugi.
Clar.
I si no, ara veurem què passarà amb en Puigdemont, amb els diputats catalans, els eurodiputats, si els hi aixequen la immunitat. Ara ho veurem a Brussel·les.
A veure. Bueno,
possiblement que sí.
Anem a...
Van els jutges aquests.
Que hem d'anar acabant i tenim molts temes, no ens donarà temps avui, evidentment, de fer-los tots. Però sí comentar doncs, una notícia també coneixíem sobre l'Institut de Teatre i els abusos per part doncs, concretament de tres professors, un d'aquests doncs, encara actiu, que és Joan Oller. També doncs, actors com Joel Joan ha confessat doncs, que ell també va patir aquests abusos, en aquest cas psicològics, per part d'Oller.
Sí, bueno, des de sempre hem sentit a dir que molta gent, sobretot noies, perquè el moviment aquell que es va fer als Estats Units de Me Too, també eren noies que per aconseguir papers havien hagut de cedir alguns impulsos sexuals d'alguns directors, no? I això és una cosa que tota la vida s'ha sentit a dir, no? I això, el món aquest de l'espectacle, doncs, ja sabem que les coses moltes vegades van així, no? I hi ha molts que ho intenten fins que hi ha algú que ho diu i llavors, a partir d'aquest moment, ja llavors van sortint tots els casos i ja diuen, no, jo també. O sigui, fins ara no s'havia dit, però ara, quan hi ha un que ho diu, doncs ja surten i no. Però... I el millor és que s'aclareixi, perquè jo suposo que amb els temps de les xarxes socials això és una cosa molt més fàcil, perquè ara ens entarem molt més de les coses que no pas abans, no?
Octavi, em sembla que en aquest cas no hi ha cap denúncia, eh? Per cos sexual no hi ha cap denúncia.
Bueno, de moment encara no.
És maltractament psicològic.
Sí, sí que hi ha denúncies. Sí que hi ha denúncies. Sí que hi ha denúncies. Exalumnes han posat denúncies anònimes.
Sí.
Sí que hi ha denúncies.
Bueno, no fa gaire temps ja va sortir una noia que va denunciar.
Avui a TV3 no ho deien d'aquesta manera, eh?
Sí, ja fa...
Pel maltractament psicològic, sí, però per abusos sexuals...
S'investigaran per presumptes casos d'assetjament sexual, maltracte psicològic i abús de poder.
Dèiem... Sí, però no hi ha hagut denúncia sexual.
Bueno, segons jo tinc aquí, sí. Han denunciat de manera anònima diverses alumnes i exalumnes. Recordem que això va sortir al diari Ara. Que va ser qui va destapar doncs, tot això. Sí. Un reportatge del diari Ara va ser el que ha destapat aquest tema. En tot cas, el centre ha dit que vol aclarir els fets, evidentment, sobre aquesta investigació. Parlàvem del l'actor i director Joan Oller, els altres dos estan jubilats, però també direm el seu nom, com em sembla just dir l'altre també, Jorge Vera i Berti Tobias. Aquests, doncs, suposadament, són les persones que haurien abusat des de la seva posició de poder.
I si finalment són declarats no culpables, què? Qui els hi restitueix l'honor a aquests?
Ahora, yo creo que estas historias siempre han existido, siempre. Lo que pasa es que hoy en día hay una especie de rebelión contra todo esto a nivel social y nos enteramos de todo. Es la única, para mí es la única diferencia, que sale a la superficie cuando antes no salía.
Sí, això sempre ha sigut. Això una mica és l'abús de poder que jo deia abans. L'abús de poder dels jutges, aquí està en mans dels directors, que al final el director d'una pel·lícula o d'una obra de teatre és el que té tota la potestat per triar un actor o una actriu o un altre, no? I, bueno, com que ell és el mando supremo, doncs ell pot fer el que li dona la gana. I llavors aquí doncs hi ha persones que diuen... Aquí trio aquest o aquest? Bueno, doncs el que em cau més bé és aquest, per tant, trio aquest o trio l'altre, clar. És que, bueno,
Octavi, quan es fa una selecció de personal, sempre hi ha un toc individual i sempre hi ha un candidat que tu penses que cau més bé que un altre, i aquest és l'escollit. Vull dir, això no es pot evitar mai. També hi ha una altra cosa, que és que es fa un mal ús de la justícia amb tanta querella, i no oblidem mai que si tu guanyes una querella, cobres.
A veure, sí, Antoni, d'acord, que es fa molt mal ús de la justícia. En aquest cas, si hi ha hagut aquests casos d'assetjament sexual o de tot això que hem comentat, d'abús de poder o d'assetjament psicològic, doncs, evidentment, s'ha d'investigar, que per això està la justícia també, per això la paguem tots, s'ha d'investigar i s'ha d'arribar al fons d'aquesta qüestió. No sé, si hi ha aquestes denúncies és per alguna cosa, vull pensar. Si l'actor Joel Joan surt a la veu pública per dir que ell ho ha patit, no sé quins motius ha de tenir per no dir la veritat. Llavors, el río suena, doncs això és el que diuen. Evidentment que no acusarem a ningú, que per això està la justícia, no? Però, de moment, demanem que s'investigui, clar que sí, que s'investigui.
El problema és quan es denuncia
sempre,
10 o 20 anys després.
Sí, exactament, però de vegades doncs més val tard que mai. Llavors, més val que s'investigui.
Però hay que investigar porque pues, esos señores se comportarán de otra manera. Entonces,
sí,
sí,
no.
Companys, que ja no tenim més temps. Així que deixem els temes pendents per la setmana vinent, que en teníem alguns, però doncs en parlarem la setmana vinent perquè se'ns ha acabat el temps. Gràcies i que tingueu bona setmana.
Bona setmana.
Molt bé, bona setmana.
Adéu.